No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal? Com anem? Benvinguts al No ho sé, el dia que visitarà el programa una de les cracs de l'equip femení del Barça, una de les jugadores que ja han fet història i que ja és referent per molts nens i nenes que l'admiren. Des d'avui, a més, molts tindran un motiu més per tenir-la com a referent. Avui visitarà el programa la jugadora Andrea Pereira. Veient els partits de futbol, o bé en imatges, als mitjans de comunicació o a les seves xarxes socials, alguns potser haureu detectat que sovint se li veu una cosa enganxada al braç, com una mena de moneda blanca al braç. Doncs bé, és un sensor que utilitza per controlar la seva glucosa a la sang. És una informació essencial per totes les persones que pateixen diabetis tipus 1 o la també coneguda com a diabetis infantil, tot i que pot afectar també persones adultes. És la malaltia crònica més freqüent diagnosticada en infants i joves, i des que la Seguretat Social financia aquests sensors a tots els malalts, de cop s'han fet visibles als ulls de tothom. És una malaltia que històricament ha estat força invalidant per als que la pateixen, però que avui en dia, gràcies a la investigació i a les tecnologies aplicades a la salut, els permet portar una vida normal, amb una esperança de vida igual a la de les persones que no la pateixen. I que és diferent a la diabetis tipus 2, tot i que tinguin algunes coses en comú. Aquesta diabetis tipus 2 és la que està associada a l'obesitat i als estils de vida poc saludables. Bé, l'Andrea en té, de diabetis tipus 1, i després d'haver-se convertit en un dels referents futbolístics que diverses generacions tindrem gravades a la retina, ara es proposa també ser referent per divulgar la diabetis per als que la tenen, als seus familiars i, de fet, per tota la població general que desconeix ben bé què és aquesta malaltia d'origen desconegut, pràcticament, tret de quan és hereditària, i que, en general, reduïm matusserament el fet de no poder menjar sucre. Ha fet una campanya per recaptar diners i escriure un llibre íntim, en clau personal, sobre la seva experiència, des del seu diagnòstic, quan era només una nena, fins a fer-se jugadora de l'històric femení del Barça. Quina sort ser nen o nena avui, tenir l'Andrea de referent quan salta una pilota al pati de l'escola, i ara també quan a l'hospital de cop i volta en un moment et diuen que per sempre hauràs de posar-te insulina per arribar a mesurar la glucosa del que menges a les cèl·lules del teu cos i per poder créixer bàsicament amb normalitat. Admiro els que, sincerament, des del periodisme ho he admirat sempre, les persones que exposen, que expliquen el que els passa, el que pateixen per ajudar els altres, i per això també admiro l'Andrea Pereira.
A RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts a 8:45 del vespre, no podeu anar a dormir sense saber que... problemes de trànsit a les carreteres del país. Després d'una operació tornada ahir amb col·lapses continus a la P7, aquesta tarda un accident i l'alt volum de vehicles a l'autopista han complicat de nou la circulació amb carrils tallats i diversos quilòmetres de cua. Davant d'aquest escenari de problemes constants des que es van alliberar els peatges de la P7, el govern estudia ara prohibir el trànsit de camions en aquesta via durant els caps de setmana. L'objectiu, és reduir les llargues cues que s'hi formen a cada operació sortida o tornada. Aquesta, però, és només una de les mesures que la Generalitat té sobre la taula. Quines altres té, Eudald Martínez?
El Servei Català de Trànsit també estudia habilitar un carril addicional entre Sant Celoni i la Roca del Vallès els dies clau. És una mesura que ja es fa al sector sud entre Vilafranca del Penedès i el Papiol, però que en el cas de la P7 Nord encara hi ha serrells logístics per tancar. L'organisme també està treballant per poder disposar d'un sistema de grues pròpies per treure molt més ràpidament els cotxes accidentats. Ho ha explicat al Monarracu el director de trànsit Ramon Lamiel.
Posarem en marxa un sistema també de grues perquè poder intervenir i retirar el vehicle amb la major celeritat possible i per tant alliberar la via d'aquests obstacles, no?, que hi puguin haver, i aquests talls de carril que llavors provoquen la congestió.
En el cas de la prohibició de pas de camions, la primera prova pilot es podria fer de cara al pont de Sant Joan.
És una de les qüestions que abordarem en temps del ressopó, com també aquesta altra. Junts per Catalunya obre la porta a sortir del govern en el seu nou full de ruta. Ho recull l'estratègia que la nova direcció del partit, que lideren Laura Borràs i Jordi Turull, posarà a votació en el Congrés que faran el mes vinent. Adverteixen que el govern de Pere Aragonès, del qual formen part, no ha fet res per avançar cap a la independència i que la taula de diàleg és contraproduent per aconseguir-la. Marc Martínez Amat, també preveuen votar si cal continuar en el govern.
Sí, això és el que apareix en l'esborrany que ha difós avui la nova direcció. Diuen que cal valorar en quin grau s'està complint l'acord de govern i en aquest escenari Junts plantejarà les bases la possibilitat de continuar-hi o no. De moment apunten que en el primer any no s'ha avançat en cap front i creuen que cal fer un canvi de rumb. També són crítics amb la taula de diàleg, que consideren que ha llançat un senyal erroni tant a l'interior com a l'exterior del país. Diuen que hauria pogut ser una eina útil, però que ha acabat sent contraproduent perquè ha transmès una falsa aparença sobre la situació real a Catalunya, normalitzant un embat repressiu que molts ulls internacionals ha quedat tapat per aquesta imatge de diàleg que en realitat no és tal. I afegeixen que sense confrontació difícilment hi haurà una negociació real amb l'Estat espanyol i per això proposen que l'1 d'octubre del 2022 d'aquest any hi hagi un punt d'inflexió per reprendre el fil de l'UO i la culminació de la independència.
Bé, un dels principals reptes que té Junts per Catalunya són les eleccions municipals. Encara no té candidat a Barcelona, tampoc a Girona. L'alcaldessa va anunciar que renuncia a tornar-se a presentar. I avui també s'hi ha afegit la de Vic. Anna R ha anunciat que no aspirarà a repetir el mandat quan queden, doncs ara ja una mica menys d'un any per a aquestes eleccions municipals. Amb aquest clima preelectoral a un any de les municipals, Esquerra mira de marcar distàncies amb el PSOE després de les últimes desavinences. L'últim capítol, el de les inversions a Catalunya de l'Estat, que només ha complert amb el 36% del que preveien els pressupostos. Aquesta tarda s'ha viscut una picabaralla al Senat entre els republicans i Pedro Sánchez sobre aquesta qüestió. El president espanyol ha respost d'aquesta manera a les crítiques d'Esquerra per l'incompliment de las inversiones.
Miren, el nivel de ejecución que ustedes han tenido en infraestructuras es de un 57% y nadie está poniendo en cuestión que ustedes estén en contra de los intereses de los catalanes y catalanas. Tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad que ha vivido la economía española, la economía europea a lo largo de estos últimos años, en el año 2020 y en el año 2021.
La discussió entre Sánchez i Esquerra, però, ha anat a més. El president espanyol li ha acabat retraient que cap govern espanyol és més sensible amb Catalunya i ha acabat mencionant els indults. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, això perquè Mireia Cortés, la portaveu d'Esquerra, li ha retret que tots els governs espanyols tiren a la baixa executant obres a Catalunya i que a la llarga es veu que no hi ha diferències. Sánchez ha esclatat amb els indults.
Un gobierno que miente, un gobierno que incumple, un gobierno que espía. Y aquello de la alternativa es peor, ya lo sabemos, y evidentemente España no cambia. Gobierne quien gobierne.
Me parece absolutamente inapropiado que diga usted que no es lo mismo que gobierna la izquierda o la derecha. La apuesta por la convivencia es total y rotunda. Y si no, pregúntaselo a muchos de sus compañeros de Esquerra Republicana que antes estaban en prisión y hoy están fuera.
És la primera vegada que Pedro Sánchez utilitza els indults com a moneda de canvi.
La distància entre la Generalitat i el govern espanyol també es visualitza en un dels temes que ha marcat l'agenda política res les últimes setmanes, és l'espionatge amb el sistema Pegasus. Avui, el govern ha denunciat un tracte desigual de la justícia d'aquest cas d'espionatge a la Moncloa respecte a les querelles que han presentat els independentistes. I és que avui el jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional ha citat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per declarar com a testimoni. Doncs bé, la portaveu del govern, Patricia Plaja, es queixava d'una doble vara de mesurar.
Procediments judicials similars haurien de rebre resposta o tractament similar per part de la justícia, perquè la justícia hauria de ser igual per tothom. No és el cas. És més greu que t'espin si ets membre del govern espanyol que si ets membre del govern de la Generalitat. Fa 2 anys que el tema del conseller Torrent i del diputat Maragall està als jutjats sense que s'hagi avançat al respecte. Per tant, una altra vegada, 2 vares de medir.
Esclar, és que avui el jutge que investiga aquest cas a l'Audiència Nacional ha citat el ministre de Presidència per declarar com a testimoni en el cas de l'espionatge al mòbil del president del govern espanyol i els altres ministres afectats. I Patricia Plagi el que explica és que en el cas de Roger Torrent o d'Ernest Maragall doncs no es va fer aquest tractament. Com dèiem, avui aquest jutge instructor ha aixecat el secret de sumari i el ministre de la Presidència haurà de comparèixer a l'Audiència Nacional per declarar com a testimoni. L'ha citat després de la denúncia que l'advocacia de l'Estat va presentar per l'espionatge a Pedro Sánchez, Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska. Madrid, Marc Poyato.
Si Félix Bolaños haurà de declarar el 5 de juliol a l'Audiència Nacional, el ministre de la Presidència diu que està totalment disposat a col·laborar amb la justícia.
Dar toda la información que tenemos, además de la que ya aportamos en los autos, dar toda la información que tenemos para que el juez conozca todo lo que obra en poder del gobierno. Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles del presidente del gobierno y de los ministros.
A més, el magistrat instructor també ha ampliat les diligències i ha demanat poder anar a Israel a interrogar el director de l'empresa que comercialitza el programa Pegasus.
Bé, de tornada al Senat aquesta tarda també s'ha viscut el primer cara a cara parlamentari entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Hi ha hagut cordialitat, res a veure amb les topades amb Pablo Casado. Això sí, s'han autoacusat d'insultar i de ser uns inútils. Jordi.
Sí, els qualificatius s'han dit sense crits i tots dos han exhibit fair play polític, però no han avançat en res. Feijóo li ha retret que governa contra tothom i Sánchez li ha contestat que el PP no serveix per res mai.
Señoría, cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria y cree que todos los demás van en la dirección incorrecta. ¿Y es usted la que va en la dirección correcta? No, señoría, le aseguro que no. Usted ya va en la dirección opuesta a España y tiene dos copilotos que no creen en España. Por tanto, el riesgo es total.
Hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, lógicamente, salvo la ultraderecha y ustedes. Por eso, mi primera petición, con todos los respetos, señoría, sería que ustedes hicieran una oposición de Estado y hicieran también una oposición útil.
I tots dos s'han autoacusat de no voler arribar a acords. Feijóo insisteix a demanar rebaixa d'impostos. Sánchez li diu que primer s'han de posar d'acord en els 11 acords d'Estat que li va demanar fa dos mesos. Aquest cara a cara s'anirà repetint al Senat un cop al mes.
Doncs bé, mentrestant al Congrés també s'ha debatut una proposta del PP que insta el govern espanyol a obligar a aplicar la sentència del 25% de castellà a les escoles catalanes. És una iniciativa que es votarà dijous i que no tindrà el suport del PSOE, tot i l'estratègia clara del PP de fer-lo desmarcar. Precisament avui a Catalunya el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la llei del català a l'escola que van pactar Junts, Esquerra, els Comuns i el PSC per respondre a la sentència del TCJ. De fet, constata que s'estableix un ús més ampli del castellà en el sistema educatiu. Sílvia Solanes.
Després que Vox, Ciutadans i el PP la portessin a analitzar el Consell de Garanties Estatutàries, avui hi ha hagut fumata blanca. El dictamen diu que ni la Constitució, ni l'Estatut, ni cap llei no han exigit mai la igualtat de llengües ni percentatges. Sí que diu que la nova llei recull l'ús curricular i educatiu del castellà, cosa que reconeix que va més enllà de l'assignatura. Això ha encès la CUP alhora que el PSC se sent reforçat. N'han parlat la CUPaire, Laia Estrada i Alícia Romero del PSC.
El nostre missatge a Esquerra Republicana i a Junts per Catalunya, que retirin aquesta llei, i si no ho volen fer, que parlin clar i que els hi expliquin en el conjunt de la població i els seus votants també què és el que han aprovat, que és donar cobertura legal i política a aquesta sentència.
Recolza la posició que ha mantingut sempre el PSC. Creiem que el que fem com a legisladors amb aquesta proposició de llei és actualitzar una realitat.
Demà s'aprovarà al Parlament. Vox, Ciutadans i el PP ja han avançat que ho portaran al Constitucional.
I per cert, encara en crònica política, informació d'aquest mateix vespre. L'última reunió per salvar la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern ha acabat sense acord. La trobada entre el COE i els governs de Catalunya i l'Aragó no ha servit per desencallar el bloqueig. I per tant, vist el fracàs, tot apunta que dilluns vinent el Comitè Olímpic farà un cop de cap i podria anunciar una decisió definitiva. Marc, avui han discutit sobre l'última proposta aragonesa.
Una proposta que passava per dividir les proves en lots, separant competicions per gènere, com ara l'esquí alpí. No ha convençut els negociadors del COE de Catalunya. A la trobada, que ha estat telemàtica, ha presentat la proposta el conseller d'Esports de l'Aragó, Felipe Fazi, que ha insistit que només acceptaran un repartiment que sigui igualitari entre les dues comunitats. La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, que ha reclamat celeritat, també hi havia el secretari general del Ministeri de Cultura, Víctor Francos, i el president del Comitè Olímpic, Alejandro Blanco, que aquest matí a TV3 advertia que l'embolic pot passar factura a la candidatura.
El Comitè Olímpic Internacional observa lo que ocurre en España, como observa lo que ocurre en todas las candidaturas, y está preocupado, como no puede ser de otra forma. Lo que debía de ser un punto de encuentro ha sido un punto de discrepancia en este momento. Y aunque es verdad que en todas las candidaturas siempre hay problemas, aquí los problemas están alcanzando un límite que, visto desde afuera, es difícil entenderlo.
Blanco nega que darrere de la candidatura conjunta amb l'Aragó hi hagi un intent de reconduir l'independentisme.
8:44 minuts. També avui al Congrés s'ha començat a fer un debat que serà, sens dubte, un dels debats polítics de l'any. S'ha començat a tramitar la proposta de llei del PSOE per abolir la prostitució. Ho ha fet aquesta tarda amb el suport del PP i també amb els seus socis de govern dividits en aquest cas. Unides Podem s'hi mostra favorable i En Comú Podem en contra. Diuen que prefereixen regular-la. A banda, els socis d'investidura de Pedro Sánchez també ho veuen amb els ulls perquè consideren que la norma, en lloc de protegir les dones, el que fa és criminalitzar-les, Mar.
Es tracta d'una idea que el PSOE volia incloure a la llei del només sí és sí, però no li va sortir bé. Per això els socialistes l'han convertit en proposició de llei, tot i que no té tots els suports que voldrien, com ara el d'Esquerra. Escoltem a la portaveu socialista Adriana Lastra i a la republicana Pilar Vallugera.
Combatir el proxenetismo y la explotación de las mujeres debe ser un acuerdo de país, al menos así lo entendemos. Un acuerdo para un país donde las mujeres no puedan ser compradas, explotadas ni vendidas.
Tiene que ver con una decisión autónoma de las mujeres, que no somos niñas, que no somos víctimas, que no somos frágiles y que no somos idiotas.
Amb la votació d'avui arrenca el tràmit parlamentari, després el text haurà de passar per la comissió corresponent i tornar al ple perquè la ratifiqui.
Una qüestió que serà comentada també avui en temps del ressupó. Per cert, que a partir d'ara els hipermercats hauran de tenir un programa per evitar la caducitat de productes i en el cas que no els venguin, que els puguin destinar a altres processos. És el que marca el projecte de llei aprovat pel govern espanyol per reduir el malbaratament alimentari que avui ha aprovat, com diem, el Consell de Ministres. Pep Tormos.
Els hipermercats de més de 1.300 metres quadrats hauran de plantejar més descomptes per evitar que els productes caduquin o, un cop caducats, hauran de tenir un pla per reaprofitar-los. En parlava el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
Que pueda ser transformado, estoy pensando en cremas, en zumos. Si no es así, el tercer elemento de esta jerarquía es la alimentación animal y, finalmente, si no es posible, pues para su transformación industrial o para su utilización como compost.
A més, bars i restaurants hauran de tenir-ho tot preparat perquè els clients es puguin endur el que no mengin, com ja contempla la normativa catalana, o donar-ho, per exemple, a bancs d'aliments. Es calcula que cada persona llença 250 euros en aliments caducats cada any. L'objectiu és reduir-ho a la meitat en 7 anys.
I un altre canvi important de cara al futur, però si més no a curt termini. La Unió Europea ha anunciat un acord per posar fi al desgavell dels carregadors per mòbils, ordinadors i tauletes. Brussel·les vol obligar els fabricants d'aquí un any i mig a vendre un únic model, l'USB tipus C, que de fet és ja un dels més utilitzats. És el que utilitza, per exemple, el sistema Android. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
La Unió Europea es fixa la tardor del 2024 perquè només existeixi un únic model que carregui mòbils, tauletes, auriculars o consoles de videojoc de qualsevol marca. Més endavant, la mesura també s'estendria als ordinadors. El comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, ha celebrat que l'acord polític s'ha imposat a les pressions d'algunes marques que feien negoci a costa d'aquest producte.
We have been able to do it.
Hem estat capaços de fer-ho, i només 9 mesos després de la proposta. Això vol dir que ens movem ràpid quan hi ha un acord polític i som capaços de dir als lobbies, perdoneu, però això és Europa, treballem per la seva gent i no pels vostres interessos. És això, i evidentment també és important pel medi ambient.
I és que la iniciativa també permetrà reduir 11.000 tonelades de residus creats només per aquests carregadors.
8 i 48 minuts, atenció a això, perquè demà al matí s'obre el procés per poder demanar l'ajut per joves de 250 euros mensuals per pagar el lloguer. El govern recomana als interessats que no s'encantin a fer el tràmit perquè amb els diners que ha rebut la Moncloa només podran arribar a unes 10.000 persones.
La petició es podrà fer a partir de les 9 del matí al web de tràmits de la Generalitat, també presencialment a les oficines locals d'habitatge i de joventut. El Bo Jove el podran demanar als joves que tinguin entre 18 i 35 anys i que compleixin una sèrie de requisits, entre ells no cobrar més de 24.300 euros bruts anuals. També s'establirà un topall en el preu del pis, que en el cas de Barcelona serà de 900 euros, i en altres zones del país d'entre 600 i 650 euros.
Ara que Sant Tornem-hi, és a dir, una mesura social, d'ajut social, que està plantejada amb el sistema Qui corre, vola. Doncs bé, demà a partir de les 9 del matí, tots aquells que vulguin doncs tenir aquest ajut de 250 euros al mes, doncs a fer cua a la web de tràmits de la Generalitat per poder-se'n beneficiar. El sistema, els diners que ha rebut la Generalitat a través de la Moncloa, només arribaran a unes 10.000 persones. Bé, a tot això, les aerolínies es preparen per un estiu prepandèmic. Tenen reservats per aquest estiu més de 32 milions de seients per viatjar a l'estat.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
Aquest estiu, doncs, es recuperarà del tot el turisme internacional amb dades pràcticament iguals que el 2019. Per la seva banda, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges confirma que aquest estiu els catalans tornaran a viatjar com abans. Montse Martí, hi haurà alguna destinació estrella?
Doncs tornaran a triomfar els viatges llargs i llunyans, els safaris a l'Àfrica i un clàssic dels estius, les escapades d'alguna illa a la recerca de sol i platja. L'única destinació que encara no serà com abans és Àsia. El president de l'associació ACABE, Jordi Martí, diu que per la resta serà un estiu amb el moviment dels estius d'abans de la pandèmia.
Pinta com el 2019. Entenem que la gent tenia el viatge pendent de fa 2 anys i s'ha decidit a fer-lo malgrat tots els malgrats. La inflació i la guerra i el que calgui, de moment la gent encara té ganes de sortir.
D'altra banda, les aerolínies tenen reservats per aquest estiu més de 32 milions de seients per viatjar a l'estat, xifra ja molt similar a la de l'estiu de 2019 i que confirma que aquest estiu es recuperarà també pràcticament el turista internacional que venia abans de la pandèmia. Ah,
per cert, que qui no viatjarà a Espanya aquest cap de setmana serà el rei emèrit, malgrat que s'havia especulat amb qui aniria una altra vegada a Sant Xenxo. Des de l'entorn de Joan Carles I expliquen ara que aquest viatge s'ha ajornat per motius estrictament privats. Segons El País, el canvi de plans s'ha produït perquè aquest nou viatge no estava ben vist ni per la Zarzuela ni tampoc pel govern espanyol, després de la imatge que va donar durant la visita que va fer ara fa 2 setmanes.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
9 minuts i seran en punt les 9 de la nit. L'esquerra independentista demana explicacions sobre la gent de la policia espanyola que s'hauria infiltrat durant 2 anys en alguns moviments, com ara el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Per una banda, exigeix que es depurin responsabilitats a qui ho va ordenar, però també volen saber si el Departament d'Interior estava al corrent. Per què, Laia Colomer?
Doncs perquè, segons Alerta Solidària, en una de les accions de protesta en què l'agent infiltrat hauria participat un desnonament, els Mossos van multar tothom excepte ell. També volen saber com pot ser que tingués fitxa d'estudiant per poder formar part del CPC. N'ha parlat des d'Alerta Martí Majoral.
Volem saber en quines condicions aquesta persona ha ocupat una plaça pública d'estudiant a la Universitat de Barcelona. Tenim preguntes també pel Departament d'Interior perquè sabem que, com a mínim, en una ocasió, en un desallotjament, a tothom li va arribar la multa, però a ell no.
La CUP demana la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i al Parlament de la delegada del govern espanyol, Maria Eugènia Gay. El cas l'ha destapat La Directa.
I compta amb aquesta dada. El curs vinent, gairebé un de cada 5 infants de P3 de les escoles catalanes seran alumnes vulnerables. És gairebé el triple que el curs passat. El Departament d'Educació, però, creu que encara hi ha infants en situació de risc que no estan detectats. Eudald.
L'augment s'explica perquè amb el decret d'admissió que va entrar en vigor l'any passat s'ha millorat la detecció d'aquest tipus d'alumnes. També s'han ampliat els criteris per considerar-los vulnerables. On més s'han detectat és a les comarques de Lleida, amb gairebé el 23%. En canvi, al Baix Llobregat, la xifra només arriba al 13%. El conseller Josep González Cambray remarca la importància de fer aquesta detecció anticipada.
Fins i tot amb el que farem hi haurà escoles que seguiran segregades. Ara bé, identificar l'alumnat amb situació de vulnerabilitat, reservar les places i fer aquesta distribució equilibrada a l'entrada del sistema és un canvi de paradigma.
Ara bé, aquest increment de places reservades a alumnes amb necessitats especials de retruc també ha fet que menys famílies hagin pogut entrar a la primera opció que havien demanat en el procés de preinscripció. Aquest curs seran prop del 92%, 3 punts menys que l'any passat.
I avui els pagesos han tornat a denunciar que s'ha ampliat la bretxa entre el que cobren per un producte i el que es paga al supermercat per aquell mateix producte. Un estudi de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders assegura que les taronges, per exemple, poden arribar a costar fins a 8 vegades més.
L'estudi s'ha fet en preus del mes de maig. Les taronges s'han pagat a 17 cèntims al quilo al pagès i s'han venut a gairebé 1,50 € a la botiga, i aquesta diferència, asseguren, es repeteix també en molts altres productes.
I els cellers més exclusius del món s'han donat cita avui a Sant Sadurní d'Anoia. La quarta edició del Magnificat ha reunit més de 1.800 professionals del sector vitivinícola nacional i internacional.
Un esdeveniment organitzat per Jové i Camps i la distribuïdora Primeres Marques. En total s'hi han trobat més d'una 50ena de bodegues i destilieres amb denominacions d'origen de tot el món, com explicava aquesta tarda al Versió RAC1 el director general de la distribuïdora Primeres Marques, Felipe Berlé.
Són 55 cellers de Bordeus, de Loira, de França, hi ha 10 cellers de Catalunya, un altre 10 d'altres zones d'Espanya. Bueno, un recorregut a través de la diversitat del món del vi, de la diversitat de les varietats, que és únic, és molt complet i de molt alta qualitat.
A la jornada s'hi han fet tastos de primer nivell en què hi han participat compradors, experts, periodistes i crítics de tot el món.
Aquesta nit l'Estadi Olímpic vibra el ritme dels Red Hot Chili Peppers. L'icònica banda de rock dels 90 fa parada avui a Barcelona per presentar-hi el seu últim disc, Unlimited Love. Des de l'Estadi Olímpic, Anna Pujol, quin és l'ambient? Bona nit.
Bona nit. Tot i que els Red Hot Chili Peppers no pujaran a l'escenari fins a les 10, l'aperitiu ja està escalfant l'Estadi Olímpic. Fa uns minuts ha acabat Thundercat i ara és el torn del raper Nas. Les portes han obert a les 6 de la tarda i des d'aleshores no ha parat d'entrar gent. Hi ha espectadors de totes les edats, molts amb samarretes o referències al Red Hot Chili Peppers. Els més puntuals han omplert les primeres files de la pista, alguns fins i tot s'han assegut al terra i ara per ara és impossible trobar lloc a la part central. I és que aquests concerts s'esperen amb candeletes i amb moltes expectatives, sobretot pel retorn per segona vegada de John Frusciante, considerat per molts el millor guitarrista que ha tingut la banda. Una retrobada de la qual ha sortit el seu últim àlbum, Unlimited Love, que serà el plat principal de la nit, tot i que també és previst que toquin alguns dels seus èxits.
Gràcies, Anna. Concert a l'Estadi Lluís Companys, com el que farà Bruce Springsteen d'aquí pràcticament un any. Per aquesta actuació, demà surten les entrades a la venda. Seran disponibles a partir de les 10 del matí. El concert, recordem, serà el 28 d'abril del 2023. El Bosch encetarà a Barcelona el seu tour europeu. I encara amb música, així sona el més nou de Rigoberta Bandini.
Llevo una vida entera huyendo, así que sorry por las prisas, ya me voy.
Mi obsesión por la libertad.
Sé que estarías más contento.
Triomfar amb Ai Mamà, arriba aquest A Todos Mis Amantes. Els primers a sentir-la en directe seran els assistents al Primavera Sound, on Rigoberta Bandini actua aquest divendres. 3 minuts i les 9, a aquesta hora en joc el cinquè partit de les dues semifinals de l'Hockey Lliga. Marc Andrés, bona nit.
Bona nit. Comencem per Barcelona, on el Barça i el Reus s'estan disputant una de les places per la final, al Palau Blaugrana, i tenim el Gerard Ballera.
Efectivament, a 1 minut i 35 segons ara mateix per arribar al descans. Màxima igualtat al Palau Blaugrana. Barça 1, Reus 1. S'han avançat els visitants amb un gol de Marc Julià de falta directa. Ha empatat Pau Bargalló amb un gol per darrere de la porteria. Ara mateix, a poc més d'un minut per arribar al descans. Barça 1, Reus 1.
Mentrestant, a Galícia, el noi Freixenet just està perdent contra el Liceo, també en el partit cinquè de la sèrie. Avui, per tant, quedarà definida la final de la Lliga d'Hoquei, que començarà aquest divendres.
I també en bàsquet ha de començar Vitoria, el tercer partit de semifinals de l'ACB entre el Baskonia i el Madrid.
Tot just a les 9, si el Madrid guanya, el conjunt blanc serà el primer classificat per la gran final de Lliga. Si guanya el Baskonia, hi haurà quart partit. Tot això, per cert, ho farà amb Xus Mateo a la banqueta, el conjunt blanc, mentre el primer entrenador, Pablo Lasso, avui ha estat donat d'alta de l'Hospital de la Moraleja de Madrid després de patir un infart el passat dissabte. Recordem que l'altra semifinal enfronta la Penya i el Barça, que jugaran el tercer i quart partit demà i divendres a les 9 de la nit a l'Olímpic de Badalona.
I què fareu, Marc? Els ho diràs.
Repassarem tota l'actualitat del dia en tertúlia amb Danae Boronat, Toni Padilla i Edu Polo, amb la rebaixa salarial que el Barça vol fer als capitans i també el nom de Robert Lewandowski. I anirem escalfant motors amb la final d'ascens que té el Girona.
I per fer el ressupó, de seguida obrim tertúlia amb la filòloga i exdiputada Anna Simó, l'advocada Maria Vila i el periodista i professor Joan Julivert. Sobre la taula, els problemes de trànsit que s'arrosseguen a l'AP7 ahir i també aquesta mateixa tarda i les mesures que estudia la Generalitat per mirar de posar-hi remei. També la nova estratègia de la direcció de Junts per Catalunya que ha obert la porta a sortir del govern en el seu nou full de ruta. Més tard, el bonus track, avui entrevista Andrea Pereira, futbolista del Futbol Club Barcelona. Conversarem sobre la seva lluita contra la diabetis des de petita, un diagnòstic de diabetis tipus 1 als 12 anys i que no li va impedir ser futbolista de primer nivell. I el No s'ha parlat prou avui amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter.
posarem en marxa un sistema també de grues perquè poder intervenir i retirar el vehicle amb la major celeritat possible i, per tant, alliberar la via d'aquests obstacles, no?, que hi puguin haver, i aquests talls de carril que llavors provoquen la congestió.
Catalunya paga, i paga sempre, i nunca recibe lo que le corresponde. La gente está harta de excusas. Los números no cuadran.
El nivel de ejecución que ustedes han tenido en infraestructuras es de un 57%, y nadie está poniendo en cuestión que ustedes estén en contra de los intereses de los catalanes y catalanas.
El Comité Olímpico Internacional observa lo que ocurre en España, como observa lo que ocurre en todas las candidaturas, y está preocupado, como no puede ser de otra forma. Aquí los problemas están alcanzando un límite que, visto desde afuera, es difícil entenderlo.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Acabem de sentir els senyals horaris de les 9 en punt de la nit. Mira, queden just 12 hores clavades perquè els joves que vulguin optar al bo jove per poder accedir a aquests 250 euros mensuals en ajudes al lloguer comencin a barallar-se i a barallar-se amb el sistema, se'ls hi pengi la web, perquè aquestes ajudes, que estan molt bé, però és allò de qui corre bola, el primer que arriba, el primer que seu, que diu el Basté. Aviam, Maria Vila, bona nit.
Hola, bona nit.
Com anem? Joan Julivert, bona nit.
Bona nit.
Anna Simó.
Bona nit.
Escolta, això de plantejar aquestes ajudes socials d'aquesta manera, com si anés a comprar les entrades del Brus.
Sí, totalment.
És una cafrada.
Sí. Però no tenen res de social, això no s'anomena social.
Es va fent, o sigui, no es canvia el sistema, no sé si
és
tan complicat.
Crec que és la mandra de valorar després totes les sol·licituds amb uns criteris més o menys objectius, no?, per punts, en funció de determinats paràmetres.
Sí, és molt greu. Sí, que un govern tingui mandra, home, em crida molt l'atenció.
Sí, però bueno, ja ho vam veure amb les ajudes als autònoms a la pandèmia, que després es va canviar el sistema, vull dir, no és una qüestió de capacitat.
No, hi ha uns requisits, no tothom hi pot accedir, però entre els que compleixen els requisits és anar a barallar-se a partir de les 9 del matí amb la web, o sigui que estarà col·lapsada, jo dedueixo, al minut 1. O sigui, ara, d'aquí 12 hores, estarà col·lapsat això.
I una hora després estarà col·lapsat el procés.
M'ho imagino, exacte, perquè demà també surten les entrades.
No, esperem que n'hagin après.
No, és veritat que el govern avui ha fet la crida, recomana als interessats que no s'encantin, no?, perquè fer el tràmit, perquè amb els diners que han rebut de la Moncloa només podran arribar unes 10.000 persones. I jo entenc que és una mesura que té un bon fons, té una bona intenció, però plantejada d'aquesta manera és com els jocs, allò que dèiem, els jocs de la fam, amb els ajuts als autònoms. Escolta, d'això fa 2 anys, un any i mig, clar, 2 anys.
Jo espero de l'administració que faci un repartiment dels ajuts socials en funció de criteris socials, no de criteris de qui més corre, perquè en principi no és una competició. I per tant espero que el govern exerceixi aquesta responsabilitat, que no l'acabin exercint els ciutadans en funció de si...
Tens més bon wifi o no, no?
O no s'adormin, no? Dius, què és això?
És que, de fet, hi ha molts ajuts de tipus socials que tenen una partida tancada, la immensa majoria, lamentablement, no? Excepte, per exemple, les beques de menjador, que tantes se'n demanen, tantes s'han de donar. Però moltes d'aquestes de tipus social, habitatge, etc., quan s'acaba la partida, s'acaba la partida. Llavors, el que has de fer és recollir totes les sol·licituds i anar valorant-les.
Clar, fer uns barems.
Però escolta una cosa, per exemple, l'accés a l'ensenyament públic, no?, quan tu demanes un centre, no?, també hi ha una nota d'allà. Jo ho dic per establir un criteri el més fred possible, que no sigui...
Que segur que hi ha criteris.
No, criteris n'hi ha. Per descomptat, no tothom pot clar, optar. Clar. El que em refereixo és a que el sistema és, si tu entres a les 9, tens més probabilitats d'accedir a aquest ajut que si entres a les 9 i 3.
Això no és just.
Això és el que no és just.
No és just.
Això és el que em refereixo. Demà aquesta hora.
Entre altres coses, perquè no hi contempla la bretxa digital.
Clar.
Entre altres coses,
Bueno, però això de banda, perquè fins i tot molts ajuts que sí que tenen uns criteris més objectivables, diguéssim, fer o sol·licitar-los de manera no telemàtica és pràcticament impossible.
No, però quan em refereixo a la bretxa digital és que jo igual no tinc disponibilitat del wifi a les 9 del matí.
Bueno, potser no tens internet per pujar tots els documents, perquè des d'un mòbil, exacte, segons com és difícil de fer-ho.
Exacte, no. I aleshores has d'anar a buscar un lloc on puguis tenir aquesta accessibilitat, per entendre'ns.
Ajuda així. Escolteu, d'aquí uns minuts sentirem el testimoni, que tinc moltes ganes que el sentiu vosaltres també. Hem pogut parlar amb ella, és una entrevista que hem gravat aquesta tarda, perquè l'Andrea Pereira està en plenes vacances. És la jugadora del primer equip del femení del Barça, en plenes vacances curtes, vacances perquè tenen l'Eurocopa, ella ja està convocada i després ja comença el Gamper, la Lliga, etc. Però per subratllar que admiro la gent que ens fa la vida fàcil als periodistes, en el sentit que exposen la seva vida, les coses que els passen, amb l'objectiu d'ajudar d'altres, no? I potser, no sé si us heu fixat, l'Andrea Pereira, en les imatges dels mitjans de comunicació que porta...
Sí, però no el detall que t'has fixat tu.
Home, bueno, aquí cadascú té la seva dèria, saps? I, en fi...
És a dir, que m'ha cridat l'atenció, no m'havia fixat en aquest.
Doncs sí, ella porta un sensor al braç, que ara porten totes les persones que ho vulguin, que tinguin diabetis tipus 1 i alguns de diabetis tipus 2 també poden necessitar-ho, que és un sensor que controla la glucosa i que millora la qualitat de vida de totes les persones que pateixen diabetis tipus 1, que és la malaltia crònica que a més es diagnostica en joves i en infants. I ella, que ara se sap referent del món del futbol per molts nens, nenes, pels grans també, no? Però per nens, nenes, vol fer un pas més i dir, doncs vull explicar que amb diabetis tipus 1, que jo me la van diagnosticar amb 12 anys, es pot arribar a ser futbolista professional de primer nivell. I a mi m'admira la gent que es presta, que presta la seva vida a entrevistes com la que podreu sentir d'aquí uns minuts, per tal d'ajudar, divulgar, i al final jo crec que és fer sentir la gent que passa el mateix molt menys sola. Jo sempre ho diem, allò de compartir les coses que ens passen, no?, que ens fan sentir.
Ajuda, sempre, sí.
Com quan, per exemple, estàs, ara, permeteu-me la frivolitat, atrapat a la carretera.
No? Sí, però allà no estàs mai sol, eh?
No estàs mai sol, ja veus que el del cotxe del costat està exactament igual que tu i fas aquella llambregada, et mires, no? I dius, què hem de fer? Escolteu, avui el Servei Català de Trànsit ha posat en una entrevista aquí al MonaRQ i el govern ho ha explicat després, una sèrie de mesures que es volen aplicar de cara als pròxims ponts i caps de setmana, de cara a l'estiu, doncs qui més qui menys intenta anar a passar el dia fora, perquè el que està passant a l'AP7 especialment, però pràcticament totes les vies ràpides on no hi ha peatge, és que clar, absorbeixen tot el trànsit. I hi ha qui torna a demanar que es posin aquests peatges, però amb l'únic criteri, no sé com ho veieu vosaltres, de ser selectius, és a dir, si no pots pagar, escolta... Doncs posem el filtre dels diners, no? No sé si ho veieu d'aquesta manera, o quina és la solució, si s'ha arribat realment a un topall de capacitat que es pugui d'absorció d'aquestes vies.
A mi el peatge no em sembla un criteri de selecció correcte si es fa només amb aquesta categoria, no? És a dir, diferenciant la gent en funció de la seva renda. Perquè no em sembla que cap política pública hagi d'anar en aquesta línia. I la mobilitat tampoc, perquè en principi el dret de la mobilitat hauria de ser igual per a tothom, independentment de la seva renda. Jo el que... sincerament no acabo d'entendre en tots aquests debats, és que anem donant voltes sempre al mateix marc, que és el marc de la mobilitat privada. I, en canvi, no exigim ni demanem que hi hagi un impuls definitiu al transport col·lectiu, al transport públic. I quan dic un impuls, vol dir incentivar el fet que el ciutadà tingui la sensació que el transport públic també és còmode, que també pot ser eficaç i que també pot ser ràpid. I, fonamentalment, més barat. La setmana passada s'informava que a tot Alemanya el transport públic costarà 9 euros al mes per fer servir qualsevol transport públic a qualsevol ciutat alemanya. Això és una forma d'incentivar el transport públic. A més de fer més trens, etc, etc. Perquè està constatat en diverses enquestes de l'àrea metropolitana que un 10% molt elevat dels ciutadans que agafen el cotxe particular, el cotxe privat, ho fan per mandra. No perquè no tinguin transport públic. Una mandra que podem entendre tots. I és que, clar, si trigues... Sí, en principi, sobre el paper. Trigues mitja hora menys en arribar al teu lloc de destí, doncs, en principi, agafaràs el cotxe per comoditat. Entre altres coses, perquè el cotxe no t'obligarà a sortir a una hora determinada, haver d'anar a un lloc a recollir el cotxe, si a algun lloc sí, però no necessàriament allà on et diu... el transport públic, etcètera, etcètera. Per tant, el que has de fer és incentivar l'ús del transport públic. És a dir, has d'acabar canviant el marc, segons el qual tot el debat ha de girar al voltant de què fem a les autopistes.
Clar, però al final és el mateix debat dels embussos entre setmana.
Exacte, és que és el mateix debat sempre. I sempre parlem del cotxe. De la mateixa manera que quan vam parlar del tema de la benzina, tampoc vam anar a mirar el transport col·lectiu. No, incentivem la benzina, que per cert ha servit perquè s'enriqueixin les benzineres, eh? Però bé, perquè aquestes coses normalment acaben així. Si tu treballes només en l'esfera privada, qui en surt beneficiat i qui busca el benefici és l'esfera privada. I les polítiques públiques no haurien d'anar a beneficiar l'esfera privada directament.
Yeah. Què?
Jo crec que un problema també dels peatges, més enllà de si serveixen per un topall o no, és l'estat de manteniment també d'aquestes carreteres. El fet que, per exemple, des que es van eliminar els peatges el mes de setembre, em sembla ja de l'any passat, falta un carril que existia a la P7, ara ja no hi és. I tot això, si ho sumes a això, aquesta falta de manteniment, que possiblement, i no ho sé perquè no tinc les dades, però que hi ha més ganes possiblement de les que hi havia fins i tot abans de la pandèmia, perquè és com tot, no? Al final, diem, els vols són més cars, però són més cars també perquè hi ha un excés de demanda, no diria excés, però una pujada de la demanda que no hi era el 2019, per exemple. De totes maneres, i sent tot això cert, és evident que a Trànsit ha de buscar fórmules que permetin mitigar això. No sé si amb la reducció aquesta de la velocitat que s'ha anunciat avui a 110, sí, doncs potser s'estalvien alguns xocs d'aquests per darrere que són els més habituals, però tampoc et solucionarà, et descongestionarà això. Hi ha una cosa que a mi m'obsessiona, i l'ha dit avui el Basté, el seu davantal, que és la gent que circula pel carril del mig. Ah, i no vull...
Sí, sí.
I no, és a dir, ara sembla que sigui la meva dèria personal que estic aquí, però una cosa que m'hagués agradat sentir al director general de Trànsit, que l'han entrevistat avui a tot arreu, i crec que ningú li ha preguntat, d'aquesta gent, per exemple, quin impacte té també en les cues que es formen? Perquè falta a vegades una educació vial que no s'està multant per això, i això és una infracció de trànsit claríssima. I es veu moltes vegades de no, és que jo avui fins i tot aquest matí em deia no, perquè el carril de la dreta és pels camions. I això des de quan?
I això t'ha dit?
Això m'ho ha dit, i ho puc dir, m'ho ha dit Jordi Barbeta aquest matí.
Hòstia, ai,
que jo m'he quedat i que és aquí un delinqüent Barbeta dient que delinqueix.
No, i que la culpa és
de l'altre. No, delinqüent no, estic fent broma.
Home, sí, sí.
Però que són tot de coses que crec que és un cúmul, que més, i que més enllà d'això, i estic totalment d'acord amb el Joan, que falta una, i ho hem dit aquí moltes vegades també, que falta una idea de mobilitat a llarg termini que vagi més enllà, però del transport privat fins i tot, perquè tu pots dir, no, sí que hi ha alternatives, per exemple, anar-te'n a l'Empordà. Ara tens una línia d'AVE fins a Figueres, que existeix perfectament, però després des de Figueres, com et mous, de quina manera pot haver-hi transport compartit.
I el preu de l'AVE, és que... Sí, quan jo dic d'incentivar...
Bueno, el preu de la benzina
avui
també...
Avui he anat a Terrassa.
No et pensis que et costa gaire menys.
Avui he anat
que...
a Terrassa. Tres persones podria ser perfectament una unitat familiar. Anada i tornada a 27 euros. No sé si això és el que costaria anar amb cotxe. Yeah. Terrassa.
Pel peatge de...
No, amb tren.
Amb tren,
27
sí,
euros.
Amb els ferrocarrils.
Els ferrocarrils. Dius, sí. Home, aquest preu...
Tres persones, 27 euros,
en tres zones.
Clar.
Sí, sí.
Però aleshores... Això és incentivar el transport públic? No, davant d'aquesta disjuntiva, què fa l'usuari? Agafa el cotxe. Terrassa està aquí al costat.
Sí, o passa quan vas al Maresme amb la línia de la costa, no?
Sí, que
està així.
A la que comença a haver-hi el temporada de bany, segons quins horaris, entre setmana també, no hi pugis perquè està així.
Bueno, ara l'altra cosa és si hem d'entendre que aquesta és la vida que ens toca viure. Vull dir que bona mobilitat a grans ciutats, al voltant de grans ciutats, vull dir, no n'hi ha mai. És un drama a moltes ciutats haver d'anar a l'aeroport. Hi ha gent que surt 4 hores abans d'anar a l'aeroport per poder arribar una hora abans. I que és un drama, que ho vull, no, però si tothom opta per agafar el cotxe i no s'ofereixen alternatives...
Però, i no és només un drama des del punt de vista de la mobilitat. Estem en una emergència climàtica. Almenys això se'ns explica, i fins i tot hi ha una conselleria dedicada a la qüestió, i un ministeri, i una agenda 2030.
Però una conselleria dedicada a la qüestió que va dir que ja no hi som a temps, per tant...
Sí, ja, però,
clar. No cal fer res.
Bueno, que intentaran fer el que puguin.
Sí, sí, però va textualment això que dius, home...
Però això de les cues a la P7 ja n'havíem... té bastanta relació amb aquell debat que vam tenir sobre la congestió de les rondes i l'entrada a Glòries, no? Allò que dèiem que com ja pots fer-ne 10 de P7s, exagerant, que s'acabaran omplint, perquè és un sistema que mai no n'hi ha prou. Com més oferta fas, més demanda hi ha. De manera que és evident que això s'ha agreujat des del moment en què s'han tret els peatges. Però, clar, portem tants anys pagant peatges que era una qüestió, diguem-ne, que no tenia cap altra sortida que treure'ls, aquests peatges. Ja està, ja els hem pagat 40 vegades, ja toca treure'ls. Ara bé, les decisions i les actuacions que es prenen sempre tenen conseqüències, i n'hi ha d'actuacions que es prenen que aquestes conseqüències no te les esperaves. O potser sí que se les esperaven, però vull dir, hi ha externalitats negatives quan prens una decisió, i aquesta n'és una. Clar, treus el filtre de pagar, i aleshores les persones que per estalviar-se aquell peatge anaven a autovies, doncs hi van, i això és més que legítim. Llavors, peatges, clar, ara tornar-ne a posar, quan ja els has tret, és molt dur. Si jo seria partidària, si se n'haguessin de posar, que es posessin amb una finalitat verda. És a dir, no per criteris de qui pot pagar-s'ho, sinó a dir, qui vagi amb un vehicle ple fins dalt, amb cinc
a dintre, viatjants,
sí. Viatjants,
cinc elements
a dintre, doncs aleshores doncs pagues menys peatge. Si portes un cotxe que no consumeix tant ni embruta tant l'aire, doncs tens un descompte. Però, clar, això és suficient? No. Treu els camions el cap de setmana? També. Les sortides entre les esglaonades? També. Clar, nosaltres tornem després de sopar sempre. A les 10 del vespre, amb el nen mig clapat amb el pijama, doncs tornem cap a casa, perquè no, és que si no t'agafes tota la P7. I llavors tenim un problema amb el transport públic, clar. És deficitari. Vull dir, això que ha fet Alemanya, jo no sé qui vull dir...
Són 3 mesos només, eh?
Ah!
Perquè és prova pilot.
Quin en surt, quin en surt.
Sí, prova, no.
Clar, però això no ho podríem...
Mesos,
dir...
A més, fins fa uns dies, però... perdona, no et podies moure de l'And. O
sigui, és que sí, però la cosa, ens hem de preguntar si és més eficient això, perquè això es fa per la crisi del preu del petroli, si és més eficient això que no els 20 cèntims aquests. Exacte. Que se'ls han menjat les...
Sí, sí, segurament.
Però, igualment, és molt deficitari. El que posa l'àrea metropolitana a Barcelona, el que posa la Generalitat, el que posa el Ministeri, perquè el preu de la T usual o de la T casual no pugi més, és un dineral, i tot i així continua sent deficitari. Per tant, i les inversions no són les que toquen. És a dir, jo estic amb en Joan que el transport públic ha de ser més econòmic, per tant ha de ser més rendible i ha d'estar molt millor, perquè ara hi ha vies de tren, la que va a Puigcerdà i tantes altres, però clar, sempre estem igual, no estem a punt per fer una transició, i potser no ho estarem mai, perquè sempre anem perseguint la inversió que no es fa.
Sí, però probablement hem de canviar el focus. A mi m'agradaria saber quantes inversions s'han fet en autopistes a Catalunya i quantes inversions s'han fet en transport públic.
Oh, clar, però les autopistes tenien concessionaris.
Però quantes s'han fet? I aleshores veurem que sempre el focus és el transport privat. Sempre. I el debat sempre és al voltant del transport privat. Sempre. El transport públic no es parla per dir que no n'hi ha, que és insuficient, que no sé quantes coses més. I aleshores, jo crec que és un focus interessat.
Escolteu, són les 9:17 minuts. Avui el Congrés s'ha començat a debatre, jo crec que és una de les qüestions claus d'aquest any, que és la proposta del PSOE per abolir la prostitució. És un debat que és interessant, perquè, tot i que el Congrés s'exposa en posicions de blancs o negre, abolir o no abolir, és un debat que no és fàcil de fer perquè té múltiples arestes. Aquesta proposició de llei avui tira endavant gràcies al PSOE, al PP i també d'una part de Podem. En Comú Podem no està per això, està per regular-la perquè considera que l'abolició doncs acaba perjudicant justament les dones que es dediquen a la prostitució. Així, de la mateixa manera ho veuen altres partits, com per exemple Esquerra Republicana, altres socis de legislatura del PSOE, però la idea fixa més és una idea molt inherent a les idees fundacionals del PSOE, que és la línia de l'abolició. És un debat que a Europa és viu, i de fet a Europa conviuen tots dos models, el de la regulació i el de la prohibició, no? A Alemanya, per exemple, doncs la prostitució està permesa des del 2002, amb un text que s'ha tocat al llarg dels anys, però que permet l'existència d'oficialment treballadores sexuals, no? I el que es permet amb aquesta regulació, o el que es busca, és separar el proxenetisme, l'explotació sexual, de les dones. Alemanya contempla aquesta realitat, dones que lliurement, posem-li totes les cometes del món, o motivades per la seva situació econòmica, etc., però que elles, en ple dret de la seva capacitat de raó, decideixen exercir la prostitució. I després hi ha un altre exemple, que és Suècia, que opta per l'abolició. I que això, tot i que allà doncs funcioni més o menys, ha portat la prostitució als marges de fronterers de Suècia.
Alta mar.
És complicadíssim.
Vaixells immensos. Vaixells en aigües internacionals. És a dir, s'inventa tot. Clar, és a dir, pugen carregaments de treballadors i treballadores sexuals amb vaixells i se'n van al tamar, perquè allà no és delicte. Això és molt clar. És allò que dèiem de les externalitats quan prens una decisió, no?
Sí, el que passa és que jo crec que el conflicte és també més que d'externalitat, d'eficàcia. És a dir, el narcotràfic està prohibit. Sí, sí. Però no està abolit. No sé si ho enteneu.
I com més prohibit...
L'abolició és un eufemisme per dir prohibició.
És el que es busca.
Jo entenc que d'un govern que es diu d'esquerres i social i no sé quantes coses més, el que hauria de fer són polítiques socials perquè les dones no es vegin abocades a la prostitució. Més que no pas prohibir la prostitució, que en realitat és una declaració d'intencions, com la declaració d'intencions del narcotràfic, etcètera, etcètera. I evidentment el que fa és posar a una sèrie de persones que normalment estan en situacions d'altíssim risc de vulnerabilitat i d'exclusió social en el focus de l'activitat delictiva i de l'activitat criminal. Per tant, quan el PSOE planteja això per protegir les dones, home, se'n fa com estrany. Dit així, se'n fa com estrany. Una altra cosa seria que es fes un projecte d'una cosa que ja es fa, perquè jo crec que el proxenetisme ja és delicte. I per tant, que es posessin més recursos per perseguir el proxenetisme i les xarxes internacionals
i el tràfic de persones.
No? Sí, que la tracta però és un delicte gravíssim.
Exacte, i per tant això ja està contemplat.
Hi ha una llei espanyola, oi, Maria?
Bueno, ja està penalitzat.
Per tant, l'únic que fa aquesta llei és perseguir a la treballadora sexual. I per tant a la persona vulnerable de la cadena. En comptes d'oferir alternatives socials perquè les hi deixar.
Com més amagada i com més fora, menys drets. És a dir, jo puc estar d'acord que el concepte lliurament fa pupa i grinyola de dir lliurament, no? O un capitalisme en què es ven tot, d'acord, però tu escoltes dones prostitutes que s'han organitzat i et diuen, no sóc menor d'edat, deixa'm decidir, dona'm seguretat social, dona'm capacitat de fer-me unes revisions ginecològiques més freqüents, dona'm drets, no me'ls treguis, perquè si em prohibeixes el que fas és posar-me en mans dels proxenetes tot el que és en negre, no? És com la legalització de les drogues. Jo he estat sempre a favor, amb control, perquè si no es fot hi ha un mercat negre bestial i droga adulterada.
Que ara jo crec que amb el tema de la droga,
però és molt delicat,
el tema de la droga és molt més delicat, perquè al darrere de la droga hi ha una substància i unes persones que consumeixen unes substàncies. En altre cas hi ha la dignitat d'unes dones, que això de que decideixen lliurement,
d'unes dones o d'uns homes, perdó,
o d'uns homes, no. Unes persones que en tot cas el que s'està posant en risc, encara que tinguin totes les revisions que vulguis i la seguretat social, és la seva integritat.
El que demanen els col·lectius organitzats de treballadores sexuals.
Sí, però ho demanen des d'unes situacions socials que són molt complicades i que el que haurien d'intentar és abordar aquestes situacions socials, perquè aquestes persones, la seva llibertat no passés per vendre el seu cos. Perquè la majoria de les que han arribat a aquesta situació és perquè l'única alternativa que han tingut és aquesta, vendre el seu cos. Per exemple, un col·lectiu que ho viu de manera molt notable és el col·lectiu dels transsexuals, que no tenen cap alternativa laboral per l'estigma que tenen en la seva condició. I per tant, el que hem d'evitar... Tenen molt poques alternatives. I per tant, el que hem d'evitar és que no en tinguin aquestes alternatives.
Jo crec que d'entrada el PSOE va intentar colar això a la llei del...
Això sí.
Que això,
això és aquesta altra...
ja demostra com de perduts van amb tota la qüestió i que
expliquem-ho,
més...
que ho va voler posar en la llei del només sí és sí, no? Sí, amb sí. Aquestes grans votacions en les que anem col·locant coses que són de...
I que ja va sent força habitual en aquest govern d'anar aprovant coses per decret llei d'aquesta manera, que a més després va al Parlament, al Congrés i ho convalida, però bueno, és un altre tema. Jo crec que parteix d'una concepció del feminisme una mica antiga. Tu deies, Agnès, que això està gairebé en les bases fundacionals del PSOE, però s'ha avançat en tot. Jo fa un temps vaig llegir un llibre, que no sé si l'heu llegit, que es va fer molt, va agafar molta volada en el seu moment, de la Virginie Despont, amb una autora francesa, sí, prostituta, sí. Que es diu Teoria King Kong, i em va sorprendre molt, i com a dona també, no?, l'abordatge que ella té o la seva mirada sobre el seu propi cos, per exemple, que diu, doncs vaig trobar una manera que jo em guanyava la vida la mar de bé, treballant molt poc, i per mi el meu cos no té la importància, diguem, no el sacralitzo com el sacralitza algú que potser, doncs, a l'hora de perdre la virginitat no sé què, o que després ha tingut una cura, que òbviament ella també la té, però que no és tan important per ella ni tan determinant anar-se'n al llit amb una persona o anar-se'n amb una altra. I això em va generar molts dubtes. Em genera molts dubtes també el tema d'Alemanya, que ara deies, Agnès, perquè és veritat que allà, que està perfectament regulada, el mercat ha portat a macroprostíbuls, que són com, pràcticament com un supermercat, on els clients, perquè el mercat ho ofereix, cada vegada demanen coses més inversemblants i el mercat això ho satisfà. Llavors, és veritat que potser en aquesta regulació doncs, ja tot pren un camí que és la pròpia mercantilització i que sí, que hi ha uns drets, però llavors també la cosa va cap a una altra banda. No vull dir amb això que estigui a favor de prohibir-ho, perquè crec, com deia ara l'Anna, que continua sent millor tenir-ho més o menys sota control i no empenya la gent a la marginalitat, que és el que passa quan es prohibeixen coses en general sempre, sempre serà millor això que no pas doncs, arriscar-te a que el mercat et porti cap a llocs doncs, que pots anar veient com respon i després pots anar-ho regulant.
Crec que serà un dels temes perquè l'aposta abolicionista, diguéssim que té és un debat encès. És un debat encès i des del feminisme, doncs també es fa aquesta bandera com no sense es planteja sense matisos. Jo no m'hi poso perquè és que té tantes arestes i és tan complicat, i hauríem d'anar cas per cas,
hi ha una aresta que normalment no toquem, que és la del putero. És a dir, algú que està decidit a pagar per tenir sexe. Aquesta arista normalment no surt, no? I jo crec que aquí també hi ha un debat moral, ètic, etcètera, etcètera, que s'aborda en poquíssimes ocasions. Es parla normalment de la treballadora sexual o del treballador sexual, i dels proxenetes i del negoci, etcètera, etcètera, i no es parla d'un element que és consubstancial a la prostitució, que és que hi hagi clients.
Bueno, per
és
això
a dir, persones que estan disposades a pagar.
Per això en alguns llocs es parla de prohibir no l'oferta, diguem, no l'existència de l'oferta del treball sexual, sinó... Exacte.
Sí, aquest debat aquí l'hem tingut ja fa molts anys, d'això, fa molts, molts anys. Escolteu, últim tema abans d'escoltar l'Andrea Pereira. Junts, després del congrés d'aquest cap de setmana, avui hem conegut una mica part del contingut de la seva estratègia de cara als pròxims mesos, i una de les qüestions que crida més l'atenció és que Junts per Catalunya obre la porta amb la seva nova direcció a sortir del govern. No només això, que bé, òbviament, qualsevol partit que forma part d'un govern doncs ha de valorar sempre si els objectius es mantenen i si continua o no, sinó que, en fi, ho pot posar a votació de les seves bases, de la seva militància en el congrés que han de fer el mes vinent. Ha estat un cap de setmana en què aquest congrés no ha estat plàcid. Ni fàcil. Aquesta nova direcció de Laura Borràs i Jordi Turull, no sé si veieu clar cap on va Junts. Si veieu clar què és el que ha passat en els últims dies i hores a Junts. Quin silenci, nois. Quin silenci.
Jo crec que intenten reforçar la formació política, no? Intenten recosir-la,
i les ponències d'un congrés, la política i l'organitzativa, en teoria serveixen per això, no? Per posar-se d'acord cap on es va i de quina manera s'hi va. Per tant, a priori, un congrés és bo. I el que sí que m'arribava és que hi hauria pugna per veure quina de les dues ànimes tenia més vots. Vull dir, de dir, vinga, va, no? I clar, això ha permès a Turull repensar fins a tres persones, no?, de l'executiva i haver-les de tornar a pactar. És a dir, per força, després d'un congrés les coses han d'anar millor per qualsevol formació política i per Junts també, per força. Perquè votes amb la militància cap on vas i com hi vas. I després ja es veurà les decisions que pren aquesta militància. A mi em sembla saludable que en una coalició postelectoral et plantegis, igual que s'havia dit en el seu moment amb la investidura, no?, que es va comprometre el president de la Generalitat amb la CUP, que després no ha calgut, de fer una qüestió de confiança a mitja legislatura, la CUP s'ha anat abans, de donar suport, doncs puc entendre, no?, que Junts es planteja d'un moment. Això, la meva militància vol això? Els meus votants volen això? Valorem-ho. Almenys puc preguntar als militants, als votants no, però almenys puc preguntar als militants i en funció d'això decideixo què faig. Crec que és saludable, és higiènic i la política cada cop és més gasosa i s'ha de conviure amb això. Si realment poses en mans de la gent les decisions del dia a dia, doncs després doncs les decisions han d'acompanyar-se del que la teva gent decideix. Clar, és que què vols, no? Dic jo.
No, acabo d'escoltar...